Informatiu Migdia, amb José Luis Galindo.
Bon dia. L'increment de suspesos en les proves d'accés a la universitat que tant s'ha comentat aquesta setmana posa de manifest una realitat que preocupa especialment a la comunitat educativa més enllà de les reivindicacions laborals. Parlem del baix nivell educatiu dels alumnes, sobretot a secundària. Els mateixos docents lamenten que cada vegada són menys respectats pels estudiants i per les famílies i de forma anònima reconeixen que se senten pressionats pel mateix sistema educatiu per aprovar alumnes que haurien de suspendre. A més, és una realitat que el fet de suspendre implica per al professor més tasques burocràtiques. Com escoltarem a continuació, el que proposen els experts és fer un gran pacte d'estat i fer d'una vegada per totes una llei educativa basada en criteris professionals i sense color polític, perquè pugui tenir un llarg recorregut i no dependre així del partit que governa. Titulars. En surt al barri de Pere Garau després que un cotxe s'hagi incendiat per complet. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. El foc s'ha produït a les 12 del migdia i els bombers de Palma s'han ocupat de l'extinció.
Una quarantena de treballadors del tren de Solla s'han concentrat avui per denunciar la manca de seguretat que pateixen a la feina.
Reclamen a l'empresa un reglament de circulació, protocols d'actuació i un pla d'emergències.
El vaixell que traslladarà residus d'Eivissa a Mallorca ja és a les Illes.
És el ferri a l'Andalus Express, que fins ara operava a Canàries, transporta un màxim de 7 camions en FEMS al dia durant l'estiu.
En clau política, la presidenta del govern, Marga Proens, es mostra preparada per governar una segona legislatura, sigui en minoria o en majoria absoluta.
En una entrevista en exclusiva a IB3, la presidenta ha recordat que les mesures en matèria d'habitatge requereixen de temps per tenir efecte i ha reivindicat que Balears és terra d'acollida per qui vengui de forma regular i respectant els valors locals.
En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Dos dies de l'inici de la pretemporada, el Real Mallorca només té de 7 jugadors del primer equip amb una incorporació, el davanter del Córdoba, Adri Fuentes. Això sí, ja suma un total de 31 milions d'euros en concepte de traspassos. I l'arbitratge balear està d'enhorabona, ja que per la pròxima temporada xiurarà a la primera divisió dos mallorquins. Mateu Busquets, que ja porta 4 temporades, i un nou vingut de categoria com és Lluís Bestard.
Previsió del temps, Tomàs Solom, bon dia.
Bon dia, avui hem encetat el cap de setmana en temps tranquil. Aquest vent de component nord que ha estat el protagonista dels darrers dies ja comença a minvar, tot i així encara ha superat els 50 km per hora avui de matí, i amb la situació marítima cada vegada més tranquil·la, tot i que també tenim encara qualque redol de maró, fins i tot de forta maró al nord de l'arxipèlag. El cel, l'ambient assolellat a tot arreu, amb permís de qualque núvol baix, ara mateix cap a l'interior d'Eivissa, no anirà més, no esperen precipitacions, i unes temperatures que comencen a remuntar. Avui el termòmetre quedarà entre els 30 i els 35 graus, les temperatures més altes a punts del ponent i migjorn de Mallorca. Demà encara pot pujar qualque grau més al termòmetre, sobretot a punts de l'interior de Mallorca, també a Menorca, ho podria fer entre 1 i 3 graus. Aquest vent ja serà història, bufarà més de l'oest, en qualque cop de mestral, amb la situació marítima també un poc més tranquil·la. El gran protagonista dels pròxims dies serà el termòmetre, perquè esperam que les temperatures vagin a l'alça i de forma bastant clara durant la pròxima setmana.
Gràcies, Tomàs. Són les 2:03. Luis Menéndez, al control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La comunitat educativa atribueix l'increment de suspesos en la prova d'accés a la universitat al baix nivell educatiu a les etapes anteriors, sobretot a secundària i batxillerat. El fet que un de cada 10 estudiants hagi suspès, un 3% més que l'any passat, és multifactorial. No obstant això, preocupa especialment que els alumnes acabin la seva etapa educativa obligatòria sense haver adquirit unes competències i uns coneixements mínims. No és només una qüestió de falta d'estudi per part dels joves, també fonts del sector de l'ensenyament reconeixen de forma anònima, i IB3, que se senten pressionats per aprovar la majoria d'alumnes tant per part de superiors, de les famílies i també del propi sistema educatiu.
Suspendre un alumne implica per al professor haver de donar més explicacions i haver de fer més tasques burocràtiques, diu el portaveu de l'ESTEI, Carles Cabreres. Una situació, afegeix, que deriva en la caiguda de la qualitat educativa.
És a dir, el professor que aprovi tothom no tindrà cap problema i el professor que se dediqui a suspendre molt haurà de fer uns reports, és a dir, se li donarà una sobrecàrrega també per evitar que això passi. I tot això se converteix en un peix que se mossega la cor.
I el conseller d'Educació, Antoni Vera, atribueix l'increment de suspesos en la prova d'accés a la universitat a la llei estatal d'educació. L'Estei coincideix en que aquesta llei és un dels factors que juguen contra i demana una nova normativa basada en criteris estrictament educatius i que no canviï segons el partit polític que governa.
La LOMLOE ha jugat en contra. Se necessita un gran pacte d'Estat perquè el que no pot ser és que ara entrarà un nou govern i derogarà aquesta llei, però és que aquesta se suposa que serà una llei del Partit Popular i en vendrà una altra que la tornarà a fer el Partit Socialista i tornarà a estar mal fet, és a dir, naixerà malament des del principi.
El pedagog, també doctor en educació, Biel Barceló, apunta que de poc serveix que l'abandonament educatiu es trobi en mínims històrics si tanmateix els estudiants no són capaços d'assolir uns coneixements mínims. Explica que el sistema educatiu actual prioritza la quantitat de contingut que s'ensenya a les aules per davant de l'aprenentatge real i també reclama una major participació en el disseny d'aquest sistema per part de l'alumnat.
El que estic observant molt és que als alumnes els falta el que en deia tècniques o hàbits d'estudi. És a dir, saber assimilar un determinat coneixement. És a dir, el coneixement se va assimilant, el nostre hipocamp, la nostra memòria ho assimila, però hi ha d'haver una feina prèvia de l'alumne. És a dir, anar a classe fora fer, fora esforçar-te, fora tenir aquesta capacitat per tenir interès, per ser una persona curiosa, et serà no només el test professor, et serà estar avui en dia per mitjà digital, està a la biblioteca.
Un altre factor que contribueix a la caiguda del nivell de coneixement dels alumnes és l'actitud no només d'aquests, sinó també de les seves famílies, apunten els docents. Recorda Barceló que no es pot delegar en les escoles el 100% de la tasca educativa i que com a primera passa cal que les famílies tornin a veure els mestres i els professors com una autoritat que s'ha de respectar.
Els teus primers inputs a nivell educatiu també n'han donat per el teu cercle més proper, per la família. Per tant, la família té molt que dir i també és important que des de les famílies, en certa manera, se replanteixi un poc determinades actituds cap a la desautorització dels professionals, de l'ensenyança. És a dir, aquesta crisi que diu la professió docent, que de cada vegada manca persones volen ser mestres, professors i professores, també està motivat per, en certa manera, aquest desprestigi i el qüestionament constant de la tasca pedagògica per part d'algunes famílies, inclús arribant a amenaces, a violència verbal i física.
El president de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, Xavier Ferriol, en fa una lectura diferent. Exposa que avui s'aprèn de manera diferent i que l'escola s'ha d'adaptar als canvis tecnològics i a les noves formes de rebre informació.
Que la societat està canviant, el fet de pantalles, el ritme de vida, etcètera, etcètera, fa que canviï. I a lo millor és això el que està passant, que hi ha docents que a lo millor no són conscients de com estan arribant les noves generacions, no? Perquè pensam que hi ha un ampli bagatge d'edats entre professors i alumnes. A partir d'aquí no és culpa de l'edat, jo crec que és mentalitat d'evidenciar si aprens o no aprens.
Val a dir que part de la comunitat educativa fa temps que manifesta la necessitat de fer passes enrere en la inclusió de les noves tecnologies dins les aules després de constatar que els resultats no són els esperats en quant a l'aprenentatge. De fet, en moltes ocasions es diuen contraproduent.
En qualsevol cas, més enllà dels factors comentats, els docents se'n reclamen reduir també les ràtios per poder oferir un ensenyament més personalitzat i de major qualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:09, canviant de tema, el vaixell que traslladarà residus des d'Eivissa a la planta de Sonreus de Mallorca ja està a les Balears. Ahir, de vés a les 6 de l'hora baixa, va arribar al port eivissenc, que és concretament el ferri Al-Andalus Express, que fins ara operava a Canàries.
I que a partir d'ara farà el trajecte a Eivissa-Palma per transportar un màxim de 7 camions al dia durant tot aquest estiu. seran 5 dies a la setmana i, per tant, la xifra minvarà l'hivern entre 3 i 5 camions. Serà un total de 33.000 tones de fems anuals al volum a transportar, que aniran plastificats i es tractaran per evitar males olors. Els trasllats des del port de Palma fins a la planta incineradora de Sant Reus es faran en horari nocturn per reduir les molèsties al trànsit i també als veïnats. El Consell d'Eivissa està a l'espera que el de Mallorca acabi amb els tràmits per poder iniciar ja el trasllat dels fems.
L'ONG per la preservació d'Eivissa, Ibiza Preservation, en l'original en anglès, mira d'impulsar un gran pacte entre els partits polítics de l'illa perquè tots duguin en els seus programes el compromís amb la reducció de residus. Com passa a Menorca, i més enllà de solucions, com la del trasllat d'una part de la fracció de rebuig a Mallorca, augmentar la separació del fems en origen i evitar que arribin als abocadors és la gran aposta per la sostenibilitat.
No debades, mentre es defineix si en el futur surt més a compte continuar enviant residus a Mallorca o incinerar-los directament amb la major de les pitiures, el Consell d'Eivissa té pensat un pla de xoc per fer que aquests residus siguin cada vegada manco. Un pla que espera finançament de l'impost de turisme sostenible i que Ibiza Preservation reivindica que es basa en bona part de les aportacions que ha fet com a entitat. Imma Saranova és la directora d'aquesta ONG.
Trasladar los residuos a Mallorca, construir una incineradora, pues digamos que ambas opciones tienen bastantes más contras que pros. Estamos intentando incidir con la administración pública y con la ciudadanía de las Islas Pitiusas en la necesidad de poner el foco en el principio del problema, que es la reducción inminente de residuos. Estamos muy lejos en materia de reducción de residuos y también de separación.
La llei de les Balears obliga que en 4 anys i mig, el 2030, no arribi ni a l'abocador de Canaputxa, Eivissa, ni al de Milà, Menorca, més del 10% del rebuig que es genera a cada illa.
Un objectiu que, malgrat la dràstica reducció dels darrers anys gràcies a l'increment de la separació i reciclatge, continua sent llunyà. A Menorca, la fita passa per avançar en la recollida porta a porta. Sergi Marí, coordinador del GOP Menorca.
A Menorca mai s'ha posat damunt la taula una proposta d'exportació de residus, però també es ve que mai s'ha posat damunt la taula una solució per quan aquest abocador arribi al seu límit. El principal problema que tenim és la falta de coratge dels ajuntaments d'implantar es porta a porta. Ha demostrat clarament, amb el cas del Castell, la seva efectivitat, i si podem passar de només reciclar el 20%, com era abans, a reciclar percentatges del 80%, com està demostrant el porta a porta, aquesta és una solució prioritària perquè, com a mínim, retarda la problemàtica d'un abocador saturat.
Al cap i a la fi, es tracta d'avançar cap a l'abocament zero que ja s'ha assolit a Mallorca, com explica Joan Mateu, que és el director de Relacions Institucionals i Comunicació de Tirme, l'empresa mallorquina explotadora de la planta de Sant Reus, on arribarà de manera imminent per ser incinerat part del rebuig que es genera a Eivissa. Declaracions als informatius d'Ivetres Ràdio.
Des de Tirme pensam que és una opció positiva, perquè en el final els residus d'Eivissa, a dia d'avui, que no se poden reciclar, estan anant a un abocador, és molt millor duró una planta d'incineració de vegades energètica, perquè allà generem energia, és una energia verda, etcètera, etcètera. Nosaltres estem preparats, perquè nosaltres tenim una capacitat residual que se pot generar. Ara poden dir amb orgull que Mallorca és l'única illa del Mediterrani amb abocament zero. Jo espero que d'aquí un parell d'anys te pugui dir que Balears és el primer arxipèlag de tota la Mediterrani que té abocament zero. Això faltaria que Eivissa i Menorca s'incorporessin en aquest sistema.
L'ONG Ibiza Preservation posen com a exemple de la possibilitat de donar un impuls radical a la reducció de residus en una illa turística l'exemple de l'illa italiana de Sardenya, que en 10 anys, expliquen, va passar de recollir per separat només el 3% dels residus al 78%.
Per cert, l'Ajuntament de Santa Eulàlia ha tramitat 16 infraccions que han sumat un import de 85.334 euros. Són sancions en matèria d'activitats, urbanisme i residus, i han afectat tant particulars com a productors singulars, és a dir, locals comercials que generen més de 200 litres de residus en massa per dia. I 14 minuts obrim la crònica de successos amb l'incendi d'un cotxe a la barriada palmesana de Pere Garau, just a tocar del mercat i quan estava ple de gent. Les flames han generat una densa columna de fum negre i han obligat a tallar diversos carrers. No hi ha cap ferit.
De fet, ha estat el propi conductor que ha alertat emergències en veure foc, veure sortir foc del cotxe. Ha estat migdia al carrer Arquebisbe Espar i ràpidament s'han retirat les restes del vehicle que estava aparcat, dels vehicles, volem dir, que estaven aparcats al voltant de l'incendiat per evitar que les flames s'hi propagassin. La policia local, també la nacional, han desallotjat la zona de vianants i els bombers han intervingut ràpidament per apagar les flames, que no han causat finalment cap ferit, afortunadament. Els fets han generat una gran expectació al barri, on està en aquell moment la plaça del mercat de Pere Grau, plena de compradors. Escoltam alguns testimonis.
Cuando pasaba que iba a hacer una compra, el coche estaba, los ortoños estaban dentro, no sabía por qué estaba saliendo humo dentro del motor, la parte delantera, y cuando he vuelto, pues el coche ya estaba ardiendo y la policía estaba aquí, que no nos ha dejado pasar, y ya estaba ardiendo las llamas que enfrente va el Pedro Grau y ya no se ha podido parar.
Sí, ascendió solo el coche. Y cuando ascendí, ya viene también, viene rápido, ha llegado rápido policía con extintor. Y bueno, ha quemado poco la lado, la tordo, esta cosa. Y no hay persona, han hecho daño a nada.
I la Policia Nacional ha detingut dos homes per possessió de drogues quan viatjaven de passatgers en un taxi a Eivissa. Els agents estaven fent un control rutinari quan van parar el taxi i van procedir a la identificació i escorcoll dels dos passatgers.
Els policies varen trobar 20 grams de substància estupefaent i també 1.500 euros en efectiu, fraccionats, això sí, en bitllets de 50 i 20, indicis compatibles, diuen, amb la venda i la distribució de droga. Els homes varen ser detinguts per un delicte contra la salut pública, un presumpte delicte contra la salut pública. Des del cos de policia adverteixen que es fan controls a taxis i vehicles BTC perquè s'ha comprovat que aquest tipus de serveis són els usats per les persones que es dediquen al tràfic, al detall d'aquestes substàncies, pensant que així eludeixen els controls de les autoritats.
Més coses. La presidenta de l'Executiu, Marga Proens, afirma haver arribat al darrer any de legislatura amb el 95% del programa del govern assolit. Defensa, però, la necessitat de comptar amb 4 anys més de govern per acabar, diu, de consolidar els projectes en marxa. El principal repte, l'habitatge.
La política popular critica l'herència enverinada del pacte, diu, en aquesta matèria, i defensa les polítiques del seu govern per tal de construir habitatge a preu assequible i de protecció oficial per a qui acrediti residència a les illes. S'afegeix que en acabar la legislatura s'hauran creat 1.000 habitatges de protecció nous arreu de l'arxipèlag.
El primer ha de tenir algun tipus de règim de protecció, o bé de protecció oficial o habitatge a preu limitat, és a dir, un 30 o un 50% per debaix del preu del mercat. I el segon, que és una novetat aquesta legislatura, ara sí, habitatge per la gent d'aquí. Ara sí, el manco 5 anys de residència legal a les Illes Balears per poder accedir a un UVPL. Però és que quan xerram d'habitatge protegit, parlam de 10, de 15, de 18 anys de residència legal per poder-hi accedir.
La presidenta també s'ha referit a la immigració, ha defensat el pacte per la sostenibilitat, per transformar el model econòmic illenc, enfront, ha dit, del creixement demogràfic insostenible.
Però per això ha de ser una immigració regular, controlada, vinculada a un contracte de feina i no només això, amb un compromís també d'integració en el nostre ordenament jurídic, a les nostres costums, a les nostres normes, a la igualtat entre l'home i la dona.
Amb un PP balear que, segons les enquestes, frega la majoria absoluta, la presidenta reclama 4 anys més de govern per a consolidar projectes. Defensa que és possible governar en minoria i complir així amb el programa electoral.
Paraules de Marga Proens en una entrevista en exclusiva a IB3, a Mezanit, i que es pot recuperar a la plataforma digital de l'ENS. I abans d'anar amb l'informació estatal internacional, un apunt en clau laboral, una quarantena de treballadors del tren de Sóller s'han concentrat avui de matí per denunciar la manca de seguretat que pateixen a la feina. A la concentració ja han assistit prop de la meitat dels treballadors i han afirmat que des de fa anys se'n reclamen a l'empresa un reglament de circulació, protocols d'actuació i un pla d'emergències.
Els treballadors afirmen que la direcció de l'empresa fa ulls clucs a les seves demandes i això que han presentat denúncies expliquen a Inspecció de Treball i també a la Direcció General de Mobilitat. Escoltant Miquel Àngel Vedell, que és el coordinador ferroviari i delegat d'Acció Sindical de Comissions Obreres, qui es mostra preocupat davant els incidents, diu, del darrer mes.
Crec que 4 dies va haver un alcanç de 2 tramvies. Fa quasi 3 setmanes va haver uns companys amb un tren de socors que varen pegar una quadrilla que hi havia enmig de la via i se'n varen tenir que dur un company amb ambulància.
Informatiu migdia.
Fora de les illes, preocupació a Catalunya, a Girona, pel potencial destructiu de l'incendi que crema al Baix Empordà. Avui capvespre, amb l'empenta de l'embat, estem que no es pugui controlar i avanci pel massís de les Gavarres, que ocupa 30.000 hectàrees. David Borrell, es cap de bombers de la Generalitat de Catalunya.
Ens preocupa molt el flanc dret. No l'hem comptabilitzat exactament en percentatge, però sí que és un perímetre molt irregular, molt mal cremat, a més, i, per tant, ens dificultarà molt, sobretot en el moment que entri la marinada, aquesta tarda, el control i l'estabilització del flanc dret.
De més, 12.000 persones continuen confinades al seu domicili, tot i que la perspectiva per a aquestes zones poblades del flanc esquerre del foc són més positives, perquè allà el foc hi està estabilitzat i es preveu que anirà a manco.
El foc el varen provocar les espurnes d'una màquina radial que emprava un operari subcontratat del Servei de Manteniment de Carreteres.
Està detingut i a l'espera de passar presumiblement demà a disposició judicial per un presumpte delicte d'imprudència, tenint en compte que ahir, quan estava operant la màquina, hi havia un risc molt elevat d'incendi a la zona.
En internacional, els Estats Units de Nord-Amèrica celebren avui els 250 anys, el 250 aniversari de la seva independència, una celebració que en els seus prolegòmens ha servit al seu president, Donald Trump, per enaltir el país sota el seu mandat.
By the grace of God, the United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation.
Els més exitosos, els més compromesos, els més excepcionals en la història de la humanitat, ha dit Trump. També Amèrica, en aquest cas el sud, aquest divendres ha pres possessió del càrrec de presidenta Keiko Fujimori per la dreta després de la seva victòria electoral a les urnes, que continua sense ser reconeguda pel seu rival de l'esquerra.
Los convoco a mirar hacia adelante, a construir juntos un país más seguro, más próspero y más unido, porque el Perú es mucho más grande que nuestras diferencias.
Cara de presidenta al Perú, són les 2:22, anem amb la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Després d'un any de recorregut digital, la revista eivissenca 078 ha fet el salt al paper. Escrit en català, parla de les diferents cares de l'illa i sobre la seva identitat. I bon Aranyó.
Les fundadores són 3 joves eivissenques que fa un any que van començar amb aquest projecte que, per cert, porten tatuat a la pell. La revista 078. Ens ho explica primer Jessica Ferrer i després Sofí Vergara.
Engloba formats experimentals i tradicionals periodístics i que intenta parlar de ses eivisses que són i ses que podrien ser, per tant, des de perspectives crítiques i intentant que esperançadores.
I durant un any hem estat publicant peces, això 2 vegades al mes, a vegades 3, i en distintos formats, no només text, sinó també fotografia, també peces gràfiques.
I ara fan el salt al paper. Núria Ribas ens explica els motius.
Aquesta immediatesa de digital, no? De ràpida consumició. No, facem un producte coral, un producte pensat. I després també com a eina de difusió diferent, no? Des d'un punt de vista de ser arxiu, però també per tractar i arribar a persones a les que el digital potser no arriba.
Un espai de reflexió i diàleg on un dels temes importants és la complexitat de la identitat del poble eivissenc.
Que la nostra tradició i la nostra identitat no és ni es Vallpagès, ni les Espardenyes i s'emprendada i ja, ni es naivitat de venir a una festa i res més, no? Entenem que tota aquesta complexitat s'ha de traslladar i no és fàcil. Intentar rompre els estereotips que en una illa com Eivissa són fortíssims i fins i tot que ofeguen.
Tot i ser juliol, van aconseguir omplir la punta d'esmolí amb aquest prometedor projecte que va reunir moltes personalitats del món periodístic i cultural d'Eivissa.
Gràcies, Ivonne. Fem una petita pausa i arriba ja l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. 11, sí, 11 són els futbolistes que ja no pertanyen al Real Mallorca. Mafeo, Muriqui, Larin, Lubumbo, Josep, Kumbula, Mascaré, Asano, Javi Abrés, Cuellar i Leo Román. Una llista que pot créixer amb els noms de Samu Costa, Jan Virgili, Pablo Torre i Johan Mojica. I, per altra banda, només una incorporació confirmada per part del club, la del davanter del Córdoba, Adri Fuentes. Hores d'ara, les sortides amb traspàs li donen al club uns 31 milions d'euros, quantitat que en principi s'hauria d'invertir per confeccionar un equip de garanties a segona divisió. D'aquesta forma, no queda un altre que confiar en la tasca que pugui fer la direcció esportiva del club, en principi amb tot el suport de la propietat. Així ho va confirmar, i així ho recordam, el passat 24 de maig, el director esportiu del Mallorca, Pablo Ortiz.
La propiedad está involucrada en el proyecto de marca sigue adelante, y lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo, apostando, sí, sí, para volver a la primera edición.
La realitat és que falta de dos dies per l'inici de la pretemporada, amb les preceptives proves mèdiques, només hi ha 17 futbolistes del primer equip que treballaran sota les ordres de Luis García Fernández, recordem, extenni de les Palmes, com a porter Lucas Bäckström, que per ser ha demanat sortir del club. Defenses, Mateu Morey, Toni Lato, Raillo, Valgen, David López i Johan Mojica, aquests ara a la Copa del Món en Colòmbia. Com a mig, Sergi Darder, Manu Morlanes, Antonio Sánchez, Dani Luna, que torna de sessió a l'Osca, Pablo Torre i Samu Costa, també al Mundial en Portugal. I davanters, Adob Pras, Justin Calumba, Adri Fuentes, com han dit abans, provinent del Córdoba, Marc Domènech, que torna a sessió del Ceuta, i Jan Sales, que dissortadament encara recupera de la greu lesió patida després de tornar de sessió fallida al Córdoba. I a la Copa del Món ja tenim definits tots els partits de vuitens de final amb els seus horaris. Són els següents. Per avui tenim dos partits. Canadà-Marroc a les 7 i a les 11 del vespre Paraguai-França. Sentim el seleccionador paraguaià Gustavo Alfaro parlant de la selecció francesa.
França és una tormenta elèctrica. I esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Entonces, sabes que se te avecina una tormenta elèctrica. Entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos.
Per demà a les 10 tenia Brasil-Noruega. Pel dilluns, a les 2 de la matinada, Mèxic-Anglaterra. A les 9 del vespre, Portugal-Espanya, partit que jugarà al Dallas Stadium de Texas. I dimarts tancaran la ronda de vuitens de final, tres partits més. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. A les 6, Argentina-Egipte. I a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia. Ahir es va viure la festa de final de temporada d'arbitratge balear. Un bon moment per celebrar un fet que poques vegades s'ha donat. La presència de dos àrbitres mallorquins a primera divisió. Lluís Bestar, nascut fa 32 anys a Palma, només una temporada a segona divisió ha obtingut plaça a primera. Una circumstància no gaire habitual, però que premia la gran temporada feta pel mallorquí. El sentim.
te'n recorda de tots els teus companys que vas començar i que mai pensaves arribar i, bueno, són dies molt emocionants, la família, amics, i compartir-ho avui amb tots els meus companys no té preu. Sabem que la segona divisió és una categoria molt exigent, però la primera divisió és un altre passat més. Però, bueno, moltes ganes de començar, de disfrutar d'aquesta experiència que l'hem d'aprofitar.
Mateu Busquet, dels seus 32 anys, ja suma 3 temporades a primera i ja és àrbitre internacional. I així valora l'ascens de Lluís Bestar a la màxima categoria.
Ens coneixem des de fa molts anys, estic supercontent per ell. S'ho mereix, a més, positiva, no? Jo crec que ha estat un any, òbviament, en comes errors, però en general, si faig balanç, estic content. Un any més, sumam un altre any i feliç.
I ja en bàsquet, que la millor s'ha celebrat avui de matí l'assemblea anual de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. El creixement de llicències i partit disputat aquesta temporada a les Illes ha estat sense cap dubte la millor notícia que s'ha oferit als assembleistes. Destacable, això sí, d'aquest curs, la temporada feta pels equips de primera FEB i l'ascens de l'Azul Marino a la Lliga Challenge. Fins aquí els esports.